Bé, hola, bona tarda, gràcies per la... És veritat que realment amb el virus ens ha canviat el 2020, el recordarem com un any molt especial, un abans i un després de la pandèmia, segur. Hem après coses de PCRs, hem après una pila de coses i el que comentàvem, quan fas conferències explicant sobre la pandèmia, sobre el virus, l'has d'anar refent perquè cada dos per tres van apareixent coses noves, noves informacions, el coneixement científic va canviant, el virus va canviant i estem en una mena de marató d'informació que n'estem tots una mica farts de virus i d'epidèmies i ja voldríem passar pàgina, per descomptat, fins i tot els científics que ens agrada això dels microbis i tal, ja n'estem fins al capdamunt, però és el que ens ha tocat viure i mira, almenys aprendrem coses dels virus. Una que hem après, la primera cosa que hem après, la gent gran ja la sabíem una mica, però els joves han après i és que mai pots refiar i que la vida pot donar-te la volta i canviar les coses d'un dia per l'altre sense més. Això no té a veure amb els virus ni amb les epidèmies, té a veure amb la vida real, però aquest cop ho hem vist, tota la humanitat ho hem viscut d'una manera espectacular. Jo no sé si recordeu, el desembre del 2019 estaven tots dedicats a comprar regals de Nadal tan feliços i el tema estrella que parlàvem i que fèiem bromes i el regal que es regalava sempre, el satisfier, la joguina sexual eròtica que tothom la regalava i tothom ho comentava i fèiem xistes i bromes i jejeje, jajaja, i de cop vam passar del satisfier i de les brometes aquestes a parlar d'epidèmies, de respiradors, de factors de transmissió i de saturació dels hospitals. És a dir, que en un mes la vida a tot el món va donar un daltabaix tremendo. La cosa va començar amb el 30 de desembre del 2019 quan es va rebre aquest missatge, aquest mail. El va rebre la Societat Internacional de les Malalties Infeccioses i era un missatge que els avisava, de retruc avisaven a l'Organització Mundial de la Salut, que a la ciutat xina de Wuhan estaven arribant pacients amb una pneumonia d'origen desconegut. Aquesta va ser la primera notícia a finals del 30 de desembre. Quan arriba una pneumonia d'origen desconegut, els metges normalment es posen molt nerviosos, perquè les pneumonies són unes malalties que s'han de certa facilitat i si és d'origen desconegut vol dir que hi ha un microbi que no coneixem i que no sabem com les gastem. Moltes vegades ha passat i habitualment es pot contenir en les primeres etapes, però aquesta vegada no. Pocs dies després, els diaris ja començaven a parlar i arribar algunes notícies al gener, això són retalls de diaris del gener, i ja es parlava de la pneumonia de Wuhan. Ja era un coronavirus i encara no teníem massa clar com es transmetia. Fixeu-vos que deia: Sanidad considera muy bajo por ahora el riesgo de introducción del coronavirus en España. Ja. Pocs dies després, al principi no patien massa, perquè deien: ve d'un ratpenat i un senyor s'ha infectat amb un mercat d'animals. Bueno, que un virus passi d'una persona, d'un animal a una persona, no és infreqüent, passa amb una certa freqüència. El que més complicat és que després passi d'una persona a l'altra persona. Per tant, al principi tots dèiem: bueno, algú s'ha infectat, o quina curiositat, d'haver mercat infectats i s'ha infectat la gent. Mentre no passi entre persones, és un problema per allà a la Xina, però no hem de patir massa. Però a mitjans de gener es va confirmar que el nou coronavirus es transmetia entre humans. Jo recordo quan vaig llegir aquesta notícia que va ser la primera vegada que se'm va posar la llum d'alarma i vaig dir: ui, si es transmetia entre humans, igual sí que tenim un problema. Fins ara era l'epidèmia en marxa, però si es transmet entre humans, la cosa es pot complicar. Per descomptat, ni m'imaginava el nivell de complicació i el merder que se'ns venia a sobre. Però el que passava entre humans ja va ser el primer avís. Fixeu-vos que llavors deien: 4 persones han muerto y 169 hospitalizados. 4 morts era notícia. Aquest diumenge vaig mirar a l'estat actual i el diumenge hi havia ja 2.400.000 morts i 110 milions de casos en tot el món. En un any hem passat de 4 afectats, 4 morts i 60 casos, a 110 milions i més de 2 milions i mig de morts. És a dir, la pandèmia se'n va anar de mare, no es va poder controlar, es va escampar per tot el món, és el que fan els virus respiratoris especialment, i per tant ara tenim el merder que tenim. Clar, també han aparegut, això ja és gairebé com a anècdota, els que neguen la realitat. Sempre hi ha gent que, quan tens un problema, el primer que fan és dir no, això no és veritat, no està passant, no m'ho vull creure i us ho esteu inventant. Tenim negacionistes del virus, que el virus no existe. Miguel Bosé també es va despenjar un dia dient que era una mentida, que és un muntatge. Passa sempre, tampoc és cap sorpresa. Fan perdre el temps i és cansat i dius, vinga, va, no hi tornem. Però això ja passava als anys 90, això és del 1990 no sé quan, que ja deien el virus del SIDA no existe, i tant si existeix. Però sempre que hi ha una epidèmia, sempre hi ha algú que diu que no, que és mentida, que és un muntatge. Això és part de la condició humana. El cas és que el virus existeix, ara ja el coneixem molt, aquesta és una imatge de les que hem vist més aquest any, ens n'hem fartat de veure coronavirus, ja sembla que només hi hagi coronavirus, de virus n'hi ha molts tipus, però ja tenim tots en ment el coronavirus, que en realitat això és un dibuixet fet per ordinador. La foto original del coronavirus, la foto autèntica, les del microscopi electrònic que obtenim són això, que els diuen coronavirus perquè el perfil recorda la corona solar. Els primers que van fer la foto i tenien que pensar un nom, ni em recorda les fotos del sol amb els rajos de sol que surten i li van posar coronavirus. Aquestes punxes que surten, aquesta proteïna ja veureu que és la que en parlaré més, es diu proteïna S, ja us aviso que serà l'estrella de la xerrada perquè és segurament la proteïna més estudiada aquest any. S'ha de dir que de coronavirus no és l'únic. El coronavirus de la Covid no és el primer coronavirus amb el que hem entrat en contacte. De fet, probablement tots hem estat infectats alguna vegada per coronavirus, perquè els coronavirus els coneixem des del 1965, quan es va descobrir que al voltant d'un 10% dels refredats, el refredat comú, allò que tens mocs i tens una mica de tos i poca cosa més, habitualment es provoca per un rinovirus, que és una família diferent de virus, però un 10%, un petit percentatge, el provoca un coronavirus. De manera que coronavirus ja és un vell conegut nostre. El 1967 se'n va conèixer un altre que també provocava refredat, infecta les cèl·lules del nas, i aquí es queda en el nas i per tant no passa res més. Però la cosa va canviar el 2003 quan va aparèixer la SARS, la síndrome respiratòria aguda a la Xina. També ho provocava un coronavirus, però no infectava les cèl·lules del nas, sinó que infectava les cèl·lules del pulmó. Que no et funcionin les cèl·lules del nas és una llauna. No respires bé, se t'inflama el nas, tens mocs, però a part d'una tocada de nassos, mai millor dit, no passa res. En canvi, si les que funcionen són les cèl·lules del pulmó, el problema és molt més greu, perquè deixes de respirar correctament i el metabolisme del cos se'n ressent i et pots acabar morint perquè no respires correctament. Va ser una epidèmia, era molt greu, un 30% de mortalitat, la Covid té un 2% de mortalitat, el SARS tenia un 30%, però es va quedar molt restringida a la Xina i al cap de 2 anys es va controlar i va desaparèixer. Tota la recerca que es va fer en aquell moment, els metges aquí no ho vam patir, no ens vam enterar massa, però Xina es va investigar molt i en certa manera ens va anar bé, perquè ara hi ha moltes coses que hem aplicat, ja s'havien començat a investigar el 2003 lluitant contra el SARS. Van aparèixer un parell més de coronavirus, una a Holanda i una altra a Hong Kong, el 2004 i el 2005, i el 2011 va aparèixer un altre coronavirus malparit ell, encara més, aquest matava el 70% de les persones que infectava, i aquest encara corre per Orient Mitjà, aquest ve dels camells, però es contagia molt malament, o si et contagia et mors de seguida i no et dona temps a encomanar gaire més. Un dels problemes que tenim amb la Covid és que els primers dies, la primera setmana, no te'n dones compte i vas encomanant a molta gent. Els que et maten de seguida, aquests tenen dificultats per escampar-se. I el 2019 va aparèixer la Covid, el virus de la Covid, el virus, el SARS-CoV-2, perquè és molt semblant en el del SARS, que ara li hem posat el nom de SARS-CoV-1, va ser el primer virus que provocava una síndrome respiratòria. N'hi ha 7 que afecten els humans, però de coronavirus n'hi ha centenars en la natura, que infecten a centenars d'espècies d'animals diferents, a ratpenats, això ho sabem de sobres, a gossos, a gats, a porcs, a ocells, a ratolins, a eriçons, a pangolins, que han descobert també el pangolí perquè l'infectava, a balenes, hi ha coronavirus que infecten a balenes. És a dir, que la major part d'animals tenen algun coronavirus que els infecta. Per tant, una altra cosa que hem après i un missatge per les autoritats és: ja tenim 7 coronavirus, aquest ens ha provocat una gran epidèmia, no serà l'últim. N'hi ha centenars, que la majoria no ens fan res, però alguns segur que quan ens infectin ens tornaran a provocar un bon problema. Per tant, millor que prenguem tot el que puguem d'aquest, perquè no serà l'última. Epidèmia sempre n'hi ha hagut a la història, però aquesta no serà l'última i de coronavirus tampoc serà l'última. N'hi ha moltíssims a la natura esperant. Fins ara no interactuàvem massa amb els animals que tenien coronavirus, però els humans cada vegada estem més deforestant les selves, estem malmetent el medi ambient. Animals que vivien en boquera abans les profunditats de la selva, ara viuen en boquers les rodalies de ciutats que hem anat desforestant i ocupant terrenys que abans no hi érem. Doncs ara estem començant a entrar molt en contacte amb ratpenats i amb pangolins i amb bitxos que abans els veies esporàdicament, i per tant les probabilitats de que hi hagin infeccions d'aquest tipus cada vegada són més altes. No només per coronavirus, amb l'Ebola també cada vegada sentim parlar més d'epidèmies d'Ebola, i és pel mateix. Abans hi havia un mico infectat que ningú entrava en contacte, i ara cada vegada hi ha més gent i per tant cada vegada estem més en contacte amb animals que ens poden passar els virus. De totes maneres, no tot són males notícies. Una cosa bona, per exemple, va ser que l'epidèmia, recordem, va començar el 30 de desembre, l'últim dia de l'any del 2019. El 10 de gener ja es va publicar el genoma del coronavirus. 10 dies vam trigar a tenir la seqüència genètica del coronavirus. Per fer-nos una idea, quan va aparèixer la sida, vam trigar 4 anys a tenir la seqüència del virus. Hem passat de tenir-ho en 4 anys a tenir-ho en 10 dies. L'ecologia, els coneixements científics i les eines que tenim ara no són les dels anys 80. I això és una bona cosa perquè ens permet seqüenciar el genoma del virus extraordinàriament ràpida. I això ens ha facilitat molt les coses. Deixeu-me refrescar com va això del genoma, perquè després parlarem molt de l'RNA i del DNA. Recordeu que la informació genètica, pràcticament tots els organismes, menys els virus, però pràcticament tots els organismes, la tenim en el DNA, ficada dintre del nucli de les cèl·lules, i allà estan les instruccions per fabricar les proteïnes que necessiten les nostres cèl·lules. El problema és que les proteïnes es fabriquen no en el nucli de la cèl·lula, sinó en el citoplasma. El DNA no surt mai del nucli, per tant el que fa el DNA és fer una còpia amb RNA, que és una molècula més petiteta, que només copia el que li interessa, surt cap fora del nucli, va al citoplasma i allà es fabrica la proteïna. De manera que amb els animals i amb les plantes i amb els fongs sempre són DNA. Els virus, ja que són de DNA, ja són tan simples els virus que a vegades ni es prenen la molèstia de ser de DNA i simplement fan servir l'RNA directament com a informació genètica. El coronavirus és un virus que té RNA. Això és un detall que en els científics ens excita molt i ens posa molt contents, però que en la resta dius, vale, doncs és un virus d'RNA, i a mi què? El cas és que tenir seqüenciat el genoma del virus era gairebé com tenir les instruccions d'un full d'aquells d'IKEA que dius, ara ja sé quantes peces tinc per fabricar la cadira. Fins ara no sabíem, el virus és més o menys complicat, quines peces té, de què estan fetes aquestes peces. Doncs amb aquesta fulla d'instruccions ja dius, tindré això, tindré 4 potes, tindré no sé quants cargols i tindré una clau. Doncs amb el genoma del coronavirus, un cop el vam seqüenciar, el dia 10 de gener ja el teníem seqüenciat, i vam descobrir que tenia 9 gens. Amb aquests 9 gens pot fer 10 o 15 proteïnes. 9 gens és poquíssim, els virus són d'una simplicitat extrema. Els humans, les nostres cèl·lules, tenen 27.000 gens. L'arròs té, un gra d'arròs, les cèl·lules d'arròs tenen més de 40.000 gens. El virus en té 9. I només amb 9 ens ha fotut el món d'alt a baix. Però l'important és que ja, així ja podíem saber quins eren els punts febles, per on ens atacava i quina era l'estructura del coronavirus. Insisteixo, ja l'hem vist moltes vegades, però ja sabem que té la proteïna aquesta que sobresurt, la proteïna spike, que és com l'espina o l'espiga, que li diem la proteïna S, i és de la que parlaré més, insisteixo, que és aquesta que sobresurt, i després hi ha unes quantes més. Una proteïna que embolica l'RNA, que el material genètic és això, té una membrana que li roben a la cèl·lula, i unes poques proteïnes més ficades per aquí. No, no té res més. Els biòlegs sempre diem que els virus no són éssers vius, perquè això no fa res, no té metabolisme, no menja, no excreta, no es divideix. És un tros d'RNA embolicat en proteïnes. Prou, si el deixes sobre una taula, no fa res, no es mou. No... Aquest és un dels problemes. Com mates una cosa que no està viva? No la pots matar, la pots desmuntar, com a molt. Insisteixo, la proteïna estrella és aquesta, la proteïna S, i és l'estrella perquè és la proteïna que fa servir el virus per enganxar-se i infectar les nostres cèl·lules. El virus, ell va circulant arrossegat per l'aire, per l'aigua, pels mocs, i quan entra als pulmons s'enganxa en una cèl·lula. No té cap sistema de moviment, no té cap sistema de transport. Però quan passa per davant de les cèl·lules es pot quedar enganxat a les proteïnes de la cèl·lula. És com si tingués velcro a la superfície i si troba un tros, o com, sabeu aquelles plantes que quan vas pel bosc t'enganxen als mitjons, aquelles boles amb punxes? Doncs el virus és com aquella bola amb punxes. Si té algun lloc on enganxar-se, s'hi enganxarà. Si no hi ha lloc on enganxar-se, no s'hi enganxarà. I el que s'enganxa és la proteïna S del virus. I no s'enganxa a qualsevol lloc. La proteïna S del virus s'enganxa amb una altra proteïna de les nostres cèl·lules. S'hi enganxa concretament. Si la cèl·lula té aquella proteïna, s'hi enganxarà. Si la cèl·lula no té aquella proteïna, el virus passarà de llarg. Quina? La història funciona així, la dibuixem d'aquesta manera. Això és la membrana del virus, la proteïna, i això és la membrana de la cèl·lula, i aquesta proteïna d'aquí, que es diu AC2, que el nom no és important perquè té aquest nom, ni quina feina fa. Fa una feina important per nosaltres, ella fa la seva funció en les cèl·lules, però l'atzar ha volgut que la forma que té aquesta proteïna coincideixi amb la forma que té la proteïna del virus. Coincideixen, com sempre diem, l'exemple de com una clau i un pany de la tanca. Coincideixen i s'hi pot enganxar. I això és important perquè un cop s'hi enganxa, llavors ja, aquest és l'esquema també que posem moltes vegades, que ens agrada molt posar fletxes i esquemets perquè ningú entengui, però el que passa és s'enganxa en l'AC2, fent servir la proteïna S, entra dintre la cèl·lula, deixa anar l'RNA i la cèl·lula fa el que fa amb tots els RNAs, el llegeix i fabrica les proteïnes d'aquest RNA. I per tant, la nostra cèl·lula deixa de fer la seva feina i es dedica a fer còpies i a fer proteïnes del virus. I va fent virus i va fent virus que es tornen a muntar i surt cap enfora. Per això diem que els virus no estan vius. Qui el multiplica són les nostres cèl·lules un cop l'ha infectat. La gràcia és que només pot fer-ho, ja us ho deia, les cèl·lules que tenen aquesta proteïna, l'AC2. Si mirem quines cèl·lules tenen l'AC2, entendrem com ens infecta. L'AC2 aquesta no està a tot el cos. En el cervell no en tenim. El virus que tingui que s'enganxi a proteïnes del cervell ens provocarà una meningitis. I el virus que tingui proteïnes per enganxar-se a cèl·lules del sistema immunitari ens provocarà una immunodeficiència. I si el virus té proteïnes per enganxar-se a cèl·lules del fetge, ens provocarà una hepatitis. Aquest té proteïnes per enganxar-se a l'AC2. I l'AC2 està a diferents llocs del cos. Però no tots són fàcilment accessibles. Per exemple, en els cardiomiocits, en les cèl·lules musculars del cor, allà hi ha l'AC2. El problema és que el virus que està circulant per allà no té manera d'arribar fins al dintre del cor. Per tant, gairebé ningú té problemes cardíacs per culpa d'aquest virus. En els testicles també hi ha AC2, però el virus, de nou, tampoc arriba fins allà. En els ronyons, són aquests d'aquí, a la placenta, en els vasos sanguinis, ho té fumut per arribar aquí, però aquestes cèl·lules d'aquí, les cèl·lules ciliades, també tenen l'AC2. I aquí ho té molt fàcil per arribar, perquè aquestes cèl·lules cobreixen el tracte respiratori. Estan en el nas, estan a la gola, estan en la tràquea, en els bronquis i en els pulmons. I cada vegada que respirem i entrem, el virus es troba un lloc on enganxar-se i pot enganxar-se en aquelles cèl·lules i infectar-les. I per això ens provoca una lesió pulmonar. No ens provoca altres lesions perquè la via d'entrada la té pel nas i allà, en el sistema respiratori, troba cèl·lules on es pot enganxar i on pot entrar. I un cop entra, el que us deia, la cèl·lula deixa de fer la seva feina i es dedica a fer virus. I en fa molts. Això és una foto de microscopia electrònica, pintada perquè es vegi la diferència, de la cèl·lula de vermell, i els puntets grocs són partícules de virus que està deixant anar. En deixa anar fotimers, milers de partícules víriques. No fa res més que fabricar virus. I són uns virus que estan en el tracte respiratori. Per tant, quan tu tot allò són aquelles partícules que estaven a la superfície de la cèl·lula, surten disparades. Per això quan tenim tos és la manera fàcil que té el virus per sortir. Quan cantes en deixes anar menys, però també deixes anar bastantes. Quan parles cridant en deixes anar menys, però en deixes anar. Quan parles fluixet en deixes anar menys, però al final el virus sempre surt per la boca, pel nas una mica també. Per això hem de portar mascareta. La idea de la mascareta és posar una barrera aquí i tot ja no sortirà. Algú tan fàcil com això, però que en realitat ha salvat moltes vides, sobretot si es fa servir bé. Si posa la mascareta a l'orella com molta gent, o la gent que se la baixa per parlar precisament, dius, home, no, quan parles és justament quan te l'has de posar. O parles lluny, com jo ara estic lluny de vosaltres, o parla amb la mascareta. Si estàs infectat i no ho saps, cada goteta d'aquesta pot tenir 10 milions de virus. Clar, el virus entra dintre del pulmó i el que ho deia abans, això, imagineu-vos que això és un alvèol pulmonar, si s'inflamen les cèl·lules de la gola, doncs molesta i estàs afònic i tens tos, però no et posa la vida en perill. Si són les cèl·lules del nas, deixes respirar, tens el nas tapat, però no t'estàs morint. En canvi, quan això passa a les profunditats del pulmó, d'entrada et moren cèl·lules del pulmó, després ve la resposta inflamatòria al teixit. Recordeu que la inflamació és un sistema però inflamar-se vol dir que el teixit inflamat s'omple de líquid, com un bony s'omple de líquid, perquè hi vagin les cèl·lules a matar virus. Però que se t'ompli de líquid la cèl·lula del nas no passa res. Se t'omplen de líquid els pulmons i deixes de respirar. El cos està intentant lluitar contra els virus, però aquesta lluita contra els virus el que fa és impedir que el pulmó faci la seva funció. S'enxarquen els pulmons i encara que intenti respirar, l'aire, l'oxigen, no pot arribar fins la sang, no pot creuar la paret que hi ha entre la sang la cavitat aèria dels alvèols pulmonars, i per tant la gent es mor ofegada, en part pel virus i en part per la nostra resposta contra el virus. I per això al final la gent se la té que acabar. Els casos greus, que per sort són molts, però per sort no són tants com podrien ser, han d'acabar intubats amb un ventilador, que el que fas és ficar-los aire cap a dintre el pulmó, forçar que entri aire i es posa aire, no aire atmosfèric, sinó aire amb més oxigen. De manera que si només funciona el 10% del pulmó, aquell 10% que rebi molt més oxigen del que tocaria, de manera que la sang segueixi i es mantingui oxigenada. Això va ser el que ens va passar al principi. Al principi ens va agafar tots, els metges deies que ens ha agafat en pilotes perquè no sabia com les gastava aquest virus. Va començar a arribar gent, teníem ventiladors i en necessitàvem 40. Les UTIs es van omplir. Ara ja no tenim aquest problema, ara ja hem après una mica a tractar-lo, hem après una mica la inflamació, encara es mor per desgràcia molta gent, però no tanta com al principi. Anem aprenent una mica quins medicaments serveixen, quins no, provant la cloroquina, es va parlar al principi, els anticossos del plasma de la sang, els antiinflamatoris, s'han anat provant coses i hem anat aprenent, això serveix, això no, això bueno, serveix per alguns però no per uns altres, de manera que ara els metges ja en saben bastant més, ja l'hem agafat una mica les característiques del virus, i ara que comencem a conèixer-lo, va el tio i comença a canviar. I ara ens comencen a aparèixer noves variants del virus, i ara comencem a sentir, a parlar, i és un problema que ja veurem fins on arribarà, però és un problema que ja ens l'esperàvem, no ha estat cap sorpresa, la variant britànica, la variant brasilenya, la variant sud-africana. Aquestes són les tres variants estrelles d'ara. El nom concret és la BU.1.7, la P.1 i la BU.351, noms tècnics. No és que s'hagin originat a Anglaterra, per exemple, la britànica és el primer lloc on s'ha detectat. On va començar no ho sabem. Aquí no es feien gaires genotips. Bueno, aquí ni a gaires llocs miraves si algú tenia el virus i ja en tenies prou. A Anglaterra, en canvi, es dedicaven a seqüenciar-los i a comparar variants, i per tant, com que en seqüenciaven molts i els buscaven, doncs allà la van trobar, però no vol dir necessàriament que s'originés allà. Què són aquestes variants? Les variants són simplement el que estem veient també des d'un punt de vista acadèmic, si ens ho veiem el drama de l'epidèmia, el que estem veient és l'evolució en acció. Allò que a vegades diuen, l'evolució va molt lenta, no la podem veure, bueno, va molt lenta per organismes com nosaltres que cada 20 anys. Però per un virus que cada generació són 20 minuts i cada persona pot fer moltíssimes generacions, doncs molt ràpida. I estem veient com la població de virus va canviant. I va canviant les variants simplement perquè aquell RNA que ha entrat a dintre la cèl·lula fa còpies. L'RNA fa 30.000 lletres. No és massa, és petitet. 30.000 lletres per un RNA és poca cosa. I ho copia en un minut. Tant en tant comet un error. I això és com si agafessis un text conegut en un lugar de la manxa de cuyo nombre no quiero acordarme i canviessis una lletra. Copiant-lo m'he equivocat i he posat una lletra malament. I has convertit en un lugar de la manxa en és un lugar de la manxa. No ha canviat massa, però ja no és exactament el mateix. I aquesta nova versió seguirà copiant-se i es fabricaran virus, tindrem virus circulant amb dues versions diferents. I cada una d'elles podrà tornar a tenir errors. I aquesta des d'un lugar de la manxa es pot convertir en és un lunar de la manxa, de cuyo nombre no quiero acordarme. I després podrà dir és un lunar de la marxa. I només he canviat una lletra cada vegada. I és un lugar de la marxa de cuyo hombre no quiero acordarme. És un lunar de la marxa de quiero acostarme. Aquí n'he canviat dues. I a vegades espero un tros. A vegades salta un tros i acabes, has començat en un lugar de la manxa de cuyo nombre no quiero acordarme i acabes amb un és un lunar, hombre, no quiero acostarme. No hem fet gaires canvis cada vegada. En cada pes hem fet un petit canvi. Però els petits canvis són poderosos, recordeu? Els petits canvis es van acumulant i al final acabes tenint un grapat de variants d'aquella seqüència. Doncs amb el virus passa el mateix. Es van fent còpies i van apareixent noves variants. La majoria, n'hi ha moltes que no funcionen i aquell virus desapareix. Al gener del 2021 estaven identificats 1.848 variants del virus. Pràcticament totes funcionen igual que la primera, més o menys. I si vas mirant com van apareixent, això són a mesura que s'anaven identificant, com es anava diversificant, perquè si en tens dues que s'assemblen molt i una que s'assembla menys, pots dir que aquesta està més evolucionada que aquestes dues que són més properes. Pots fer un mapa de com ha anat diversificant-la. N'hi ha algunes que s'acaben aquí i ja no funcionen. Són poc eficients, poc funcionals i s'extingeixen. Però de tant en tant en surt alguna que funciona molt bé. Molt bé des del punt de vista del virus, putada per nosaltres. Però el virus el que intenta és optimitzar-se. El virus, com qualsevol espècie, és el que ha fet l'evolució de les espècies. El mecanisme que va descriure Charles Darwin era aquest. Comences amb una població de virus iguals, però de tant en tant, com que no hi ha còpies perfectes, de tant en tant n'apareixen alguns que són una miqueta diferents. Tens uns que són verds i uns que són blaus. Els que no siguin eficients desapareixeran, però si n'apareix algun que funciona millor perquè és més ràpid encomanant-se, perquè fa més còpies quan entra dintre la cèl·lula, una allibera 10 còpies i l'altra n'allibera 30. Perquè no mata la gent, però triga més dies a donar símptomes i per tant facilita que l'epidèmia s'escampi. Pel mecanisme que sigui, però que el resultat final sigui que hi hagi més còpies. Doncs al final la població va canviant i algunes soques, algunes variants del virus es aniran fent predominants i les altres aniran quedant arraconades. Fins ara no ho havíem observat i ara el que s'ha vist amb la variant britànica és que deu ser més eficient perquè és la que s'està imposant arraconant a les altres. Anglaterra ja és majoritària, ja és la que circula. I el que sabem és que encomana una mica més. I això és una mala notícia per nosaltres. És bona pel virus, ja us dic, perquè ell l'únic que vol és fer més virus, però per nosaltres és dolenta. No són massa diferents. Recordeu la proteïna S que us deia? Doncs la tenim ben apamada i sabem que la variant de britànica té un canvi en aquesta zona. I ha perdut tres aminoàcids d'aquí. És a dir que han canviat tres lletres i altres tres s'han perdut. Però el canvi està justament en el lloc on s'enganxa a la proteïna nostra de les nostres cèl·lules. I per tant això fa que es comporti diferent. Si el canvi està en una altra banda, segurament no es notarà. Però els canvis que afecten en el punt per on entra dintre les nostres cèl·lules o fan que funcioni pitjor, que és el més probable, però alguna vegada fan que funcioni millor, que és el que sembla que ha passat amb la variant de britànica o amb la variant de Sud-àfrica, que té uns canvis diferents, però que també estan en la mateixa zona i que també sembla que fan que funcioni millor. I això és un problema, perquè si és un 30%, és una previsió, un càlcul d'aquests matemàtics que després no els hi surten, perquè és molt difícil fer previsions, però això és dades d'Alemanya. A Alemanya la corba els està baixant, però han calculat que si s'imposés la soca britànica amb un 30% més d'infectivitat, la corba deixaria de baixar i començaria a pujar descontroladament una altra vegada i benvinguda la quarta onada, tornaríem a estar-hi. Això sempre que no canviéssim les mesures, és a dir, si saps que ara passa a ser més infecciós, doncs no et queda més remei que o posar més restriccions o accelerar les vacunes, perquè una de les coses bones que tenim és que sembla que les vacunes funcionen igual, fins ara, pel que sabem, funcionen igual amb aquestes soques que estan apareixent. Que no vol dir que la setmana que ve surti una soca que sigui resistent a les vacunes. Però ara com ara aquest problema sembla que no el tenim. Però en tot cas, si aquestes soques, si aquestes variants es van imposant, que previsiblement ho faran perquè per evolució és el normal que esperes que passi, doncs haurem de nosaltres moure fitxa també i o tornar a posar més restriccions, toca't els nassos, o accelerar les vacunes perquè hi hagi més gent immunitzada. Descobrint que aquí hem anat, el virus va fent la seva i nosaltres anem responent. Amb les vacunes és la primera vegada que nosaltres comencem a agafar la iniciativa. Lluitar contra els virus és molt complicat, no hi ha gaires medicaments contra els virus. Tenim antibiòtics però serveixen per matar bacteris, però per lluitar contra els virus hi ha molts pocs medicaments que siguin efectius. Són simples els virus i es multipliquen a dintre de les nostres cèl·lules que cada vegada que vols matar la cèl·lula. I per tant ens complica molt tenir medicaments eficients. Per sort tenim les vacunes que funcionen bé contra els virus. Per entendre com funcionen les vacunes i per entendre les vacunes que s'estan posant sobre la taula ara, hem d'entendre com funciona el sistema immunitari. El sistema immunitari, hi ha la inflamació, que és un sistema cutre, gruller per matar bacteris i virus, que vindria a ser com si dius, en un poble ha entrat l'enemic, bombardejo el poble i després ja el refaré. Això és la inflamació. Molt ràpid, molt poc subtil. La immunitat funciona d'una altra manera. La immunitat genera anticossos i després genera també unes cèl·lules que maten els virus directament, però l'estrella de la immunitat i el que coneixem tots són els anticossos, que són específics contra el virus, no actua contra res més. Hi ha moltes cèl·lules, hi ha teixits, hi ha coses, no li farà res al sistema immunitari en les nostres cèl·lules, però serà implacable fabricant anticossos contra el virus. El problema és que té que identificar el virus i això requereix el seu temps. Des de fa molt temps sabem que la primera vegada que entres en contacte amb un virus o amb un bacteri o amb qualsevol cosa que no sigui el nostre cos, el sistema immunitari fa una primera resposta. Això normalment es mesura mesurant els anticossos que fas. I en fa una certa quantitat i mata la infecció, però triga ben o 10 dies a tenir l'exèrcit immunitari mobilitzat. Una setmana o 10 dies per un virus és una eternitat. Ell té temps de multiplicar-se i d'infectar tot el pulmó i, si cal, de matar el pacient. Per tant, és molt eficient, però és molt lent d'entrada. En canvi, la segona vegada que entres en contacte amb el mateix virus, la resposta és immediata i molt més intensa. Hi havia un professor que sempre deia la segona resposta és allò que passa en els barris baixos quan un deia m'he quedado con tu cara. Pues en el virus la primera vegada, la segona ja és m'he quedat amb la teva cara i la propera vegada que vinguis te la fotré d'entrada. Clar, la idea de les vacunes és dir anem a saltar-nos aquesta part i anem directament en aquesta per aconseguir lluitar contra ells. Per què passa això? Per entendre com funciona hem d'entendre per què triga tant els primers dies i és tan ràpid la segona vegada. Això té a veure amb els limfòcits. Els limfòcits, els glòbuls blancs, per entendre'ns, les defenses, que diuen les iaies, les defenses, doncs el que fan és, en tenim moltes de glòbuls blancs de limfòcits circulant pel cos. Quan entra un microbi, un virus, per exemple, hi ha algun d'aquests limfòcits que el sap reconèixer i sap lluitar contra ell. Però només en tenim un. Amb un no fem res. Necessitem que aquest es multipliqui moltes vegades, faci moltes còpies d'aquesta cèl·lula i es vagi transformant i patint uns canvis que en convertiran en una cèl·lula fabricadora d'anticossos. Per això triga una setmana. Triga una setmana a passar d'una sola cèl·lula que sap lluitar contra aquest virus a tenir-ne mil milions i transformades en aquestes cèl·lules fabricadores d'anticossos. I, a més, una cosa xula que ha fet el nostre sistema immunitari és que, a part de fabricar aquestes, també fabrica unes que es diuen cèl·lules de memòria, que són unes cèl·lules que la següent vegada que entrem en contacte amb el virus ja està a punt per convertir-se en aquestes i fer-ne moltes, de manera que la resposta serà molt més ràpida. Ja no li caldrà buscar quina és la cèl·lula bona i fer moltes còpies, sinó que això ja ho tindrem amb una cèl·lula de memòria i ja començarà a respondre. Per tant, la filosofia de les vacunes és dir, com m'ho faig per seleccionar aquesta cèl·lula, per dir-li que es posi a fer moltes còpies i sobretot que faci cèl·lules de memòria, però sense infectar-me amb el virus, perquè no em vull posar malalt, perquè potser em moro. La filosofia de les vacunes sempre ha estat això, des del principi. Clar, una gràcia que té és que aquesta cèl·lula no reconeix el virus estrictament, reconeix una part del virus. Recordeu que les cèl·lules no tenen ulls, ni orelles, ni mans. Només tenen proteïnes a la superfície. I el que fa és reconèixer una proteïna per contacte amb una altra. Per tant, el que podem fer és posar-li la proteïna S, que és la proteïna que sobresurt més del virus, li posem a davant dels nassos d'un limfòcit, la reconeixerà i es començarà a activar i a fer resposta, immunitat, no necessàriament contra el virus, sinó contra la proteïna aquella, però com que aquella proteïna és la típica del virus, es carregarà la proteïna i tot el que tingui enganxat que serà el virus. Aquesta és la filosofia de les vacunes, la clàssica, la que es va fer servir amb Pasteur, amb el virus de la ràbia. Què va fer? Va agafar el virus de la ràbia en el seu moment, el va putinejar de mala manera fins que va deixar de ser infecciós, fins que ja no provocava la malaltia, però encara tenia l'estructura del virus, l'injectava a la gent i la gent feia anticossos contra virus morts. No són morts, nosaltres diem que són virus inactivats. Virus que han perdut la capacitat de multiplicar-se i, per tant, de provocar la malaltia, però l'immunitari es pot reconèixer i, per tant, els entrenem per lluitar contra els virus vius. Aquesta estratègia d'agafar el coronavirus, inactivar-lo, però que la proteïna S encara sigui reconeixible pel nostre sistema immunitari, és l'estratègia que han fet servir els xinos. La vacuna de Sinopharm, que ja està funcionant, a Xina ja l'estan posant, fa servir aquesta estratègia, amb virus inactivats. Hi ha moltes maneres d'inactivar virus, ells ho han fet manipulant-lo genèticament, però és una estratègia molt coneguda, molt clàssica, va ser les primeres que es van fer per les vacunes. El que passa és que costa produir virus, has de treballar amb coronavirus, que sempre dona mal rotllo, sempre et preocupa, se t'ha quedat cap de poc inactivat, que en principi no, ara ja tenim sistemes de control i de seguretat, però dius les coses es poden fer millor. Hi ha una altra estratègia per fabricar vacunes que és dir, en realitat no necessito el virus, el coronavirus, només necessito que hi hagi la proteïna C per allà. Per tant, una cosa que podem fer és agafem un altre virus, un virus que no ens faci res, que ens infecti però no ens faci res, com ara un virus del refredat. Que dius, bueno, hi ha uns virus que ens provoquen refredats, que nosaltres ens infectem constantment amb virus, n'hi ha moltíssims pel món, ni us imagineu la quantitat de virus amb els que entrem en contacte o que tenim pel nostre cos. Per tant, i no ens fan res, no tots ens, gràcies a Déu, no tots ens provoquen malalties, però poden entrar dintre la cèl·lula i després no es reprodueixen, la cèl·lula no es mor i aquí no ha passat res. Doncs la idea és, anem a agafar un virus d'aquests, que no fa res, del coronavirus agafem un gen, el de la proteïna S, i li fiquem a dintre d'aquest virus que no fa res. Llavors aquest virus, per res, vull dir que no provoca malaltia, sí que entra dintre la cèl·lula, però no ens provoca malaltia. Aquest virus, que és un vector viral, perquè és un virus que fa com si fos transportador del gen de la proteïna S, i només del gen de la proteïna S. És el que injecciona intramuscular, el virus infectarà alguna de les nostres cèl·lules i les nostres cèl·lules començaran a fabricar la proteïna del virus. Com que només fabricaran aquesta proteïna i no tot el coronavirus, no hi haurà cap infecció per coronavirus. Com que el virus que fem servir de vector no ens fa res, no hi haurà cap malaltia. Però el nostre sistema immunitari es trobarà amb la proteïna S, la reconeixerà i farem anticossos contra el coronavirus. Una estratègia que s'està fent servir també bastant, la d'AstraZeneca, la vacuna d'Oxford, és la que ha fet servir aquesta estratègia, que també els ha funcionat força bé. Dues més que també la fan servir, l'Sputnik 5, la vacuna dels russos, fa servir un vector viral diferent, però també funciona amb això. I la de Janssen, la de Johnson & Johnson, que també està fent servir aquesta estratègia i que probablement el mes que ve la Unió Europea també l'aprovarà. És a dir, que tindrem una quarta vacuna disponible que també funciona. El CSIC aquí a Espanya, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, també està treballant amb una vacuna, va molt més enrere, vull dir que encara la tindrem d'aquí un any, probablement, però també l'està fent amb aquesta estratègia del vector viral. Els vectors poden ser de diferents tipus. En general, el que es fa servir és aquest, un adenovirus. Els adenovirus provoquen refredats. Un adenovirus humà és el que fan servir els russos i Janssen. AstraZeneca, la d'Oxford, fa servir adenovirus de ximpanzé. I el motiu de fer servir un adenovirus de ximpanzé és que, si és un adenovirus humà, és possible que alguna vegada ens haguem infectat amb aquest adenovirus. Com que no ens fa res, no ens n'haurem enterat. Però sí que haurem fet anticossos contra aquest adenovirus. Llavors, si et volen vacunar amb un virus que fa de transportador i que tu tens anticossos, doncs potser no funcionaria prou bé. Ja els han modificat perquè no passi això. Però una altra estratègia és dir, tu pots haver tingut una infecció per adenovirus humà, però segur que no has tingut una infecció per adenovirus de ximpanzé. No li vas fent petons a ximpanzés habitualment. Per tant, contra aquest segur que no tenim immunitat i segur que funciona bé. En el cas del CSIC, el que estan fent servir és un altre, el virus de la vacuna, de la vaccínia. Li diem vacuna perquè era un virus que es treia de les vaques i que provocava una malaltia semblant a la verola. I com que es treia de les vaques, la malaltia era la verola vacuna. En vacuna. Doncs és un virus més gran i més complicat, per això van més lents, però que també el tenim molt més ben conegut, es fa servir des del 1700, i ara ja està molt ben adaptat, i infecta molt bé, no provoca cap malaltia i fa que s'expressi molta proteïna. De manera que van més lents, poder funcionarà millor amb més eficiència que aquests. El problema sempre és que si vas més lent, els altres ja, quan la treguin, ja tothom estarà vacunat i, per tant, com a negoci, el primer s'emporta tot el mercat i els altres segurament arribaran. Però de totes maneres, igual no ens serveix per aquesta epidèmia de coronavirus, però ens servirà per la Covid-32 o la Covid-57 perquè n'hi haurà més d'epidèmies de virus. I l'altre són les vacunes d'RNA, que també són les novedoses, les estrelles, que aquesta és la vacuna de Pfizer i la de Moderna, que ja estan aprovades, ja estan donant, són les que s'estan posant, i que encara han dit, anem a simplificar-ho encara més. Per què necessito un virus que em faci el vector? Per ficar l'RNA a dintre la cèl·lula. Avui en dia, gràcies a la nanotecnologia, ja podem fabricar capsuletes que empaquetin l'RNA de la proteïna S i només de la proteïna S i l'encapsulem directament. És això que injectem. Aquestes són com gotetes plenes de l'RNA del gen de la proteïna S. Doncs aquestes capsuletes entraran dintre la cèl·lula i la cèl·lula fabricarà la proteïna S i tornarem a tenir els linfòcits activats i estarem immunitzats, sense necessitat de cap virus transportador ni sense necessitat de res més. Aquesta és una tecnologia que a vegades es diu no me n'enfio perquè en un sol any no dona temps a desenvolupar una vacuna. Fa molts anys que s'està treballant amb aquestes vacunes. No han sortit com un bolet, ara se'ns ha acudit la idea i ens hi hem posat. Feia molts anys que s'hi estava treballant, ja s'hi havia treballat, ja s'havia començat a treballar durant l'epidèmia del SARS i es va aturar per quan l'epidèmia va remetre, i el que s'ha fet ara és repescar molta dels coneixements que ja teníem. És a dir, que a vegades diem una vacuna en un any no es pot desenvolupar. No, però és que no s'ha desenvolupat en un any, ja portàvem molts anys. I la gràcia que tenen aquestes vacunes, la gran avantatge que tenen, és que ara que estem veient que funcionen bé, la propera epidèmia que vingui, sigui la que sigui, ja ho tenim desenvolupat. Només hem de canviar la seqüència aquesta de l'RNA, veure que realment es fabrica la proteïna correctament i en molt poc temps podrem tenir noves vacunes contra noves epidèmies. Dintre de la desgràcia ens ha servit per disposar d'una eina que sembla que ens permetrà respondre molt més ràpidament a l'hora de fabricar vacunes, perquè tot el sistema serà el mateix, només canviarà la informació que hi ha aquí dintre. Ja s'està pensant en fer-ho amb qualsevol altra malaltia vírica, l'estratègia ens servirà. N'hi ha algunes que encara no estan aprovades, però que segurament no estaran aviat, que és dir, i per què m'he de complicar tant la vida? Li enxufo directament la proteïna i ja està. Els de Sanofi estan treballant amb una vacuna de proteïna. Fabriquen la proteïna en el laboratori, l'empaqueten i te l'injecten. Quin problema té? Que només respons contra la proteïna que t'han injectat. Amb els altres sistemes la cèl·lula en va fabricant i durant 3 o 4 dies estàs fabricant proteïna i li dones més temps al sistema immunitari per respondre. Amb aquesta, el seu efecte passa més ràpidament, però vaja, tot és qüestió de posar més proteïna. I els de Novavax, és una altra empresa farmacèutica que també està treballant amb la proteïna, aquests el que fan és empaquetar-la amb unes boletes, la pengen com si fos allò que es posa a vegades en els còctels, que posen una pinya amb punxes que sobresurten i coses bones per menjar, doncs igual la proteïna penjada d'alguna estructura que així hi ha una mica més de resposta. Aquestes dues vacunes trigaran una mica més, però segurament també estaran aprovades d'aquí pocs mesos. Són vacunes, ara ja tenim moltes vacunes, ja en tenim 4 funcionant i més que n'hi haurà en poc temps. Funcionen força bé, les eficàcies són del 90, 95, 92, aquesta de 62, 90, el que és que funcionen força bé. Cada una té la seva logística més o menys complicada, si és en fred, si és una dosi, si és dues dosis, però això ja són problemes tècnics que els responsables de sanitat i d'aquestes coses, la seva feina és resoldre'ls, però ara ja es posen a la gent. I la veritat és que el resultat és molt bo. Vull dir que podem estar contents d'això. A Israel, que és un país que és relativament petit, la societat està, com que sempre està en conflicte, militaritzada, potser exagerat, però que responen molt ràpidament a les crisis, van decidir gastar-se molts calés amb les vacunes. Van dir, quan costa? 10, te'n pago 40, però me les quedo les primeres. I el seu raonament era, em gasto 4 vegades més, però em sortirà molt més a compte que tenir una quarta onada i tenir que tornar a tancar tota l'economia del país. És millor gastar-me 1 milió ara que perdre 100 milions després perquè he d'aturar l'economia. I els ha funcionat molt bé. Ara que ja comencem a tenir dades, ja tenen el 40% de la població vacunada, que és molt, o amb la dues o amb una sola dosis, han passat els que no estan vacunats de 166 casos per 10.000 persones a 6 casos per 10.000 persones entre els vacunats. És a dir, que la millora és notable i ja estan començant a relaxar mesures perquè dius, bueno, ja comencem a funcionar bé. I aquests 6 casos, normalment no és que no funcioni, sinó que la gent, un cop es vacuna, ja es relaxa. I des que et vacunes fins que la immunitat està funcionant, passen 2 o 3 setmanes. Recordeu que el sistema immunitari triga un temps a fer memòria. Doncs aquests 6 casos són de pocs dies després de vacunar-se. Passats 20 dies ja gairebé ningú s'infecta. Algun hi haurà, perquè la perfecció no existeix i cadascú és diferent. Però gairebé tots els casos de gent que s'ha vacunat i s'ha infectat és durant la primera setmana després de rebre la vacuna, que dius, és que encara no hi ha hagut temps a que la immunitat funcioni. Però si es segueix anant amb compte, la resposta és molt bona. I després queda el secundaris de les vacunes, que també ens feien patir molts, i sempre, i també és lògic, dius, ara em poso una vacuna, que és una cosa tòxica i dolenta, perquè precisament estem posant parts del virus perquè el sistema immunitari respongui. I la gent diu, és que tinc febre, és que m'he trobat malament. Hi ha tipus d'efectes secundaris. Els greus, els que posen en perill la vida de la persona, són extremadament raros, però a vegades passen. Simplement és algú que té al·lèrgia en algun component. Hi ha gent que és al·lèrgica als cacauets, doncs algú és al·lèrgic a algun component de la vacuna i quan li posen la vacuna té un brot d'al·lèrgia i es pot arribar a morir. És molt raro, passa un cas de cada una vegada cada milió de vacunes, és a dir, que està molt controlat, però pot passar. Per això, quan et posen la vacuna, moltes vegades et diuen espera't un quart d'hora abans de marxar, perquè aquests casos passen immediatament, no passen la setmana que ve. Si ets al·lèrgic a la vacuna, ho sabràs en 10 minuts després de posar-te-la. És com quan algú es posa... Allò, hi ha molta gent que és al·lèrgica a la penicilina, i li posen la injecció, a vegades abans d'acabar de posar-li ja s'està començant a desmaiar. Doncs funciona així la cosa. Per tant, et diuen, espera't un quart d'hora, perquè si algú té una reacció al·lèrgica, els sanitaris que ho estan posant saben el que s'ha de fer, tenen l'adrenalina per controlar els efectes i poden evitar qualsevol mal major. Aquests són ocasionals, però passen, s'ha de saber que passen i estem prenent les mesures. Per això no ens podem vacunar a casa, per això et fan anar al metge a vacunar-te. I també per això fa gràcia a vegades que la gent diu és que no me'n fio perquè les vacunes són segures. Els antibiòtics són molt més perillosos. Hi ha molta més gent que es mor perquè era al·lèrgica a la penicilina i en canvi ens fotem els antibiòtics sense patir massa ni pensar que ens agafarà un patatús. A vegades els humans no són massa racionals amb això. I després venen els efectes menors. He tingut febre, em vaig trobar malament el dia següent, se m'ha posat el braç com un... Això passa quasi sempre. I en realitat és bo que passi, és una tocada de nassos, però és bo perquè vol dir que el sistema, el nostre cos, està reaccionant en allò que li hem posat i el sistema immunitari està responent. Jo ho comparo sempre amb entrenar-te quan estàs a punt de fer un combat de boxa. Si et vas a entrenar, posen un sac al davant i comences a fotre-li trompades i acabaràs cansat, massegat, et faran mal els braços, suaràs. Tot això són efectes secundaris de l'entrenament. I si no passa això, vaya merda d'entrenament que estàs fent. Quan t'entrenes, ara-ho tot. La diferència és que un trincant que t'està fotent hòsties. Doncs amb la vacuna passa el mateix. Efectes del teu cos lluitant contra el virus i el malestar que tenim i el trencasso i tal, a vegades és per això, però no tenim virus infectant-te. Aquest és l'avantatge. Per tant, ho passarem un dia, res que no s'arregli amb una mica de paracetamol, habitualment, ja que és una mica pitjor, però res més, però no tindràs la malaltia. Per tant, és exactament com lluitar contra un sac de boxa, però no contra un boxejador d'aquests, un pes pesant que et vagi fotent garrotades i que potser et guanya. De manera que amb les vacunes noves finalment ja tenim una eina per plantar-li cara al virus, plantar-li cara a l'epidèmia. Ja comencem a veure la llum al final. Encara està lluny la llum, encara ens queden mesos. Fins que no es vacuni tothom, portem 2 mesos i s'ha vacunat el 4% de la població aquí a Catalunya. Doncs si feu números, va per llarg, allò que diu, estarà tothom vacunat a l'agost. Sí, ja ojalà m'equivoqui, però ho dubto molt. Però bueno, ja, si triguem més o triguem menys, però el cas és que ja estem encarrilats en parar-li els peus al virus, esperem que no apareguin noves variants que ens compliquin la cosa, però tenim moltes vacunes, de manera que, en principi, si una variant li dona problemes amb una vacuna, molt serà que li doni a totes les vacunes, perquè totes ataquen a la proteïna S per llocs diferents. Per tant, si no funciona una, funcionarà una altra. O el més probable és que funcioni una mica menys. Però jo poso l'exemple a vegades del rugbi. A vegades veus amb el rugbi un tio que agafa la pilota i comença a córrer i li van a sobre. Doncs poder, en lloc de saltar-li, només n'hi saltaran 15. Però seguiran frenant-lo igualment. A millor perd una mica eficàcia la vacuna, però seguirà sent. Està protegit al 30%, doncs és millor que no està protegit de cap manera. Per tant, ara ja estem encarregats. Hem passat un 2020 de pujada, o si voleu, de baixada cap a l'infern. Ara, el 2021, ja estem començant a pujar i a sortir. Quan trigarem a sortir del túnel? No ho sé. I encara serà llarg i encara tindrem pujades i baixades. Però la llum ja la veiem, les vacunes ja funcionen, són segures, són eficients, ja tenim eines, haurem de seguir amb la mascareta i amb les proteccions i ens seguirem barallant sobre si l'escola és segura, els bars són segurs, la cultura és segura i l'esport és segur, perquè tots estem patint molt, tots els sectors estan patint molt, però almenys ja no és allò de patir i no veure-li una sortida en aquesta situació. Fins la propera pandèmia, però ja, amb una mica sort, serem una mica més savis, haurem après una mica el valor de la investigació científica, que ens dona eines per plantar-li cara en aquestes coses, i algun dia sortirem del túnel i podrem muntar una festa, que no vull ni imaginar-me la festa que muntarem el dia que tot això es quedi enrere, serà com els anys 20 després de la Primera Guerra Mundial, que tothom se'n va anar de festa i va ser una pausa. Aviam quan ens arriba aquesta festa. Moltes gràcies per la vostra atenció i res més, si teniu alguna pregunta o algun comentari, a la vostra disposició.